Bon dia. Avui tenim amb nosaltres el regidor de promoció de la ciutat i interès turístic de Vinaròs, Marc Calvella. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Marc, les dades recents indiquen que Vinaròs ha aconseguit una ocupació turística del 97% durant l'agost. Què creus que ha influït en aquesta alta ocupació?
Bueno, ja que tenen en compte que partíem d'una temporada estival on al mes de juliol van tenir una ocupació turística del 85%, a Vinaròs i a la resta de destinacions turístiques la temporada estival, doncs, l'ocupació del juliol sempre sol ser bastant menor que a l'agost, i una mica anem a les xifres que veníem manejant respecte a que teníem previst, no? Que és d'alguna manera la consideració inclús en la sorpresa de millorar resultats. Què és el que ha pogut influir? Doncs efectivament que part de lo que és el consum turístic, ja no només a Vinaròs, sinó també la resta de destinacions en diferents variables, s'ha doncs concentrat aquest any molt en el mes d'agost. Hem vist que les primeres setmanes d'agost han sigut unes setmanes on a Vinaròs s'ha treballat molt i això ens ha permès arribar a aquest 97% d'ocupació durant el mes d'agost, que és pràcticament un 0,3% més respecte a l'agost de l'any passat, de l'any 2022.
Sí, ara això estàvem mirant que ha hagut un augment del 0,3%, és lleuger, però bueno, indica una bona tendència, no? A què creus que se deu aquesta bona tendència de l'augment del turisme a Vinaròs?
Bueno, el que comentàvem anteriorment és una bona tendència, igual que al mes de juliol van tenir un procés, diguéssim, d'estabilització, sempre estem voltant entre el 85, 86 i 87%, ara estem parlant d'un 0,3%, que sí que és menor, però bueno, és un petit augment. A Vinaròs hi ha que dir que, per trobar alguna explicació respecte a aquesta tendència a l'alça, després de la pandèmia se va produir d'alguna manera un reflux de visitants d'altres destinacions més massificades i més properes a la de Vinaròs, que van optar per Vinaròs, no? Ho hem parlat moltíssimes vegades. Vinaròs té 6.420 places d'allotjament turístic reglat, que estan registrades, estan donades alta, i d'aquestes 6.420, 4.868 són apartaments que estan registrats, no? En aquest cas, places d'apartament, podríem dir. Vull dir que Vinaròs oferís l'oportunitat, tot i no tindre gran plaça hotelera, de tindre un apartament, de tindre una segona residència, de tindre un xalet en la seva pròpia parcel·la o la seva piscina en alguns casos. Vull dir que hi ha molts de turistes i molts de visitants que després de la pandèmia han optat per buscar destinacions on puguen tindre un espai, diguéssim, més diàfan o més proper o més pròxim i més personal. I en el cas de Vinaròs, doncs, bueno, podem oferir aquesta oferta en tot el que és el terme municipal i les diferents propostes d'apartaments arreglats i de places d'allotjament, també en hotels i en càmpings, però crec que el que ha pogut influenciar i està seguint influenciant, perquè ja estem superant dades, en aquest cas prepandèmia de l'any 2019, i va ser on superar l'any passat, possiblement sigui que hi ha un canvi de tendència pel que fa al consum turístic en algunes destinacions, ja que hi ha molts de turistes que estan optant, insistir-ho, per un model turístic en un punt més de qualitat que en aquest cas ofereix Vinaròs a nivell d'allotjament.
Sí, ara comentaves aquestes 6.420 places d'allotjament turístic. Quines mesures s'han pres per assegurar que compleixen amb la normativa establerta per turisme de la Comunitat Valenciana?
Ja que dic que, en aquest cas, perquè la gent ho entengui, aquestes 6.420 de places d'allotjament turístic reglats se divideixen, com bé dèiem, en 4.868 places d'apartaments registrats. També tenim 790 places que pertanyen a càmpings i 762 places que pertanyen a hotels i pensions. Que aquesta és una normativa autonòmica que la pròpia Generalitat Valenciana marca per tal de complir una sèrie de criteris i que el propi Ajuntament de Vinaròs, en un procés que doncs, se comparteix amb la pròpia Generalitat Valenciana, s'acaba donant d'alta en el propi registre en totes aquelles qüestions tècniques i, podríem dir, d'obligat compliment que marca la normativa. També tenim, per exemple, la pròpia policia local, que fa poc s'ha establert un conveni en la pròpia també Generalitat Valenciana, en els casos que siguin necessaris, doncs, per detectar qüestions d'intrusisme que afecten a aquells apartaments que no estiguin donat d'alta, podríem dir, per exemple, allotjaments pirates, en detriment d'aquells que sí que estan complint la normativa i que estan donats d'alta, que paguen totes les taxes corresponents i entenem doncs, que ha de seguir sent així.
Molt bé. I també fes referència fa un momentet als càmpings, que han tingut una ocupació del 100%. Què creus que fan atractius els càmpings de Vinaròs?
Bueno, jo crec que també va una mica en relació al que comentàvem al principi, no? Quan un està a un hotel, compartís moltes zones comuns i hi ha molta gent que, en aquest cas, després de la pandèmia, doncs ha preferit Totalment d'acord, doncs optar per un allotjament el qual es pugui permetre tindre la seva pròpia parcel·la o espai personal. No? Això se dona a apartaments, se dona a xalets, però també se dona als càmpings. No? Els càmpings una sèrie de parcel·les personals que, tot i tindre zones per a compartir a nivell, podríem dir, comunitari, un pot dinar a la seva pròpia parcel·la, pot sopar a la seva pròpia parcel·la, pot fer vida tot el dia a la seva pròpia parcel·la. Jo crec que això els càmpings de Vinaròs doncs, també ho influïssen, però també ho ofereixen. Hi ha una oferta doncs, variada i també d'alta qualitat respecte als dos càmpings principals que tenim tant a la costa nord com a la costa sud, i això afavoreix pràcticament que sempre en els càmpings tinguéssim una ocupació del 100% a la nostra ciutat.
Sí, sense dubte, un gran èxit dels càmpings de Vinaròs. I, per altra banda, en relació a l'origen dels visitants, veiem que la majoria són espanyols. Hi ha alguna estratègia que s'està utilitzant o prevista des de la regidoria per atraure més turistes internacionals?
Nosaltres ja vam comentar que, per un costat, efectivament, les dades que tenim, per exemple, respecte als hotels, és un 80% de turistes espanyols respecte al 20% d'estrangers. També tenim un 60% d'origen espanyol respecte a un 40% d'estrangers pel que fa als apartaments, i als càmpings és la gran, podríem dir, gran part dels visitants espanyols, que és un 90% de turistes nacionals respecte al 10% de turistes internacionals. Ho parlàvem farà uns dies, que estem detectant un augment doncs, progressiu dels turistes holandesos i alemanys, que fins ara a la nostra ciutat doncs, no tenien molta presència. Sí que sabem que Vinaròs té un gran flux de turista francès i és pràcticament el 80-90% del turista estranger que tenim a la nostra ciutat, però més enllà de les pròpies estratègies que tenim a nivell promocional dins de l'àmbit espanyol, en aquelles comunitats autònomes que són les principals emissores de turistes. Seria, per exemple, la Comunitat de Madrid, el País Basc, la zona de Navarra, Catalunya, també la Comunitat Valenciana i com no Aragó. Estem, doncs, inclús poder-nos replantejar i seguint estudiant l'opció de començar a obrir mercats en altres destinacions, ja que veure també doncs, l'oportunitat que ens pugui oferir l'aeroport de Castelló respecte a algunes connexions europees en les quals també pot ser interessant, o la connexió a través del ferrocarril respecte a la nostra destinació, i a partir d'aquí doncs, intentar diversificar, per què no, l'oferta turística a nivell doncs, de turisme estranger, més allà del propi turista francès que, repeteixo, segueix sent el predominant a la nostra destinació.
I s'ha notat alguna variació en quant a l'origen o més bé la procedència de turistes dels països de l'est arran de la guerra d'Ucrània, que ha pogut a lo millor afectar d'alguna manera a que la gent tinga més temor, menys poder adquisitiu o que hagués fet que s'hagin replantejat altres destins? Està clar que Espanya no tenim cap conflicte intern, però els països que estan més limítrofes en Ucrània, el mateix Ucrània, el turista rus que potser venia, que sempre ha tirat més per Cambrils, a la millor, per Salou, no sé quina afectació hi havia del turisme rus, lo que és a Vinaròs, però s'ha notat una mica de variació en aquests països de l'est?
El que hem pogut notar possiblement és un interès a nivell immobiliari en menor medida, una qüestió molt puntual respecte, insistixo, l'interès immobiliari que pugui haver, per exemple, des del mercat rus, que inclús per aquesta zona fa uns anys va començar a mostrar interès i ara sembla ser que també doncs, la nostra ciutat està començant a mostrar interès, sobretot per algunes promocions i construccions doncs, en un gran nivell de qualitat que criden l'atenció i que se comercialitzen per a aquests sectors. Perquè fa el visitant, el turista, no hem detectat cap tipus de variabilitat respecte a si tenim turista d'origen de països de l'est o, en aquest cas, de l'est de la Unió Europea. El que sí que s'ha de tindre en compte és que la nostra destinació, la costa del Llevant, que podríem dir, doncs, té grans competidors a l'arc mediterrani, com puguen ser, per exemple, països com Croàcia, on les platges ara mateix, per exemple, tenen molta competitivitat respecte al que nosaltres estem oferint, algunes destinacions, per exemple, a la costa de Grècia o de Turquia, que també ofereixen una gran competitivitat, inclús alguns països de la zona del Magreb, que després d'alguns anys d'inestabilitat política doncs, comencen a recuperar aquesta, podríem dir, importància a nivell turístic. Vull dir que no hem de baixar la guàrdia, hi ha moltes destinacions a l'arc mediterrani que tornen a entrar en força dins de la pròpia competitivitat turística i tampoc hem de deixar de veure d'alguna manera l'impacte de la qüestió climàtica respecte a la nostra destinació. Estem parlant de que hi ha estudis que diuen que dins 15 o 20 anys on se pugui produir un augment progressiu de les temperatures, i això fa que inclús el tant percent de turistes a regions com Múrcia, a la Comunitat Valenciana o Andalusia pugui variar doncs, el descens entre un 8 i un 4% respecte a destinacions europees del nord d'Europa, com poden ser, per exemple, Escandinàvia o centre-europees, que començaran a guanyar turistes. Jo crec que aquí també hem de fer un exercici de valoració respecte a cap on anem i la nostra destinació climatològicament si serà o no competitiva respecte a d'altres, repeteixo, en detriment de destinacions europees.
Sí, certament també vaig llegir l'altre dia una notícia que parlava d'això que dius tu també, que el canvi climàtic afectarà els canvis de destí, no? Depèn de la temperatura, aquestes temperatures tan extremes que evidentment hi haurà gent que ja no li atrauran tant i aniran a latituds més cap al nord per a trobar un temps més fresquet. No? No tan agobiant.
Efectivament, és que aquest mateix estudi el llegia justament aquest mateix matí en un article d'un diari de tirada nacional, parlava de que una zona com Balears perdrà molt de turistes, per exemple, d'origen anglès, que és el que predominantment tenen a Balears, i precisament Regne Unit i Irlanda guanyaran molts de turistes d'altres destinacions si l'augment progressiu que estem tenint de les temperatures no s'atura. Jo crec que està en joc un model econòmic, està en joc l'economia de moltes zones de la nostra costa, el sostén de moltes famílies. Jo crec que demanem sempre no un esforç general a aquells estaments polítics, internacionals i empreses per a que la qüestió del canvi climàtic estigui dins de l'agenda, però entenc en aquest cas que el turisme també haurà de posar d'alguna manera sobre la taula la importància d'aquest sector, de l'economia que genera, de l'ocupació que genera, de la importància que té efectivament al nostre país, que no es posa en dubte, però jo crec que hem de caminar cap a una sostenibilitat de qualsevol sector, i en aquest cas també la turística, per seguir sent competitius. El que no podem fer és perdre i ser de la competitivitat per una qüestió en la qual la mà de l'home té molt a veure, en aquest cas, i és l'augment de les temperatures i el canvi climàtic, i sense anar més lluny, l'impacte mediàtic que pràcticament hem tingut durant tot l'estiu sobre ones de calor que moltes vegades també fan que alguns turistes a última hora decidisquen canviar doncs, la destinació, que podria ser, per exemple, Vinaròs o qualsevol ciutat de la nostra costa, per altres, per exemple, del nord d'Espanya, on puguem arribar a pensar que la temperatura és més agradable que aquí.
Sí, efectivament, això són uns paràmetres que amb el temps els turistes, la gent que ens visita, doncs, ho anirà valorant. Però bueno, mirarem a veure com avança i sobre la marxa doncs, bueno, se prendran les polítiques o les mesures més apropiades a cada moment. A mesura que vagin passant el temps, doncs, bueno, s'anirà adaptant. Una última pregunta que li volem fer és, amb aquesta alta ocupació, quins són els plans de la regidoria per a continuar promocionant Vinaròs com una destinació turística preferent a la Comunitat Valenciana?
Doncs ara mateix el primer pla que tenim o la primera acció és la desestacionalització, i crec que esta campanya ho estem intentant en la, diguéssim, poder allargar-la fins a l'octubre en diferents accions promocionals. No ens volem quedar només en aquest mes de juny, juliol, agost i la primera setmana de setembre. No estem parlant inclús, en el cas de Vinaròs, fins a ben entrat octubre. Ara d'aquí a poc ja presentarem perquè està a punt d'iniciar-se aquest Vinaròs etapa en tapa, que és un clàssic de la nostra oferta gastronòmica. Una altra de les novetats gastronòmiques que presentarem d'aquí molt poc són les primeres jornades de la cuina de la Tonyina Roja, en col·laboració amb Vinaròs Gastronòmic i en els locals de restauració de la nostra ciutat, per intentar doncs, dotar d'una novetat dintre del calendari gastronòmic, i perquè no també recorda que el 20, 21 i 22 a Vinaròs se celebrarà a l'octubre el segon festival gastronòmic Castelló Ruta del Sabor. No? Vull dir que per una part estem intentant desestacionalitzar el turisme a la nostra ciutat i després a través de la gastronomia, sobretot intentant doncs, també reposicionar-nos i oferir un, podríem dir, un extra més enllà de l'oferta que podem tindre de cales i de platges a la nostra ciutat, també dins de l'àmbit promocional i la pròpia gastronomia.
Molt bé, volem agrair a Marc Calvella, regidor de promoció de la ciutat Interès Turístic de Vinaròs, que hagi estat amb nosaltres i ens hagi explicat la valoració d'aquest mes d'agost i una mica també les previsions de futur. I bé, sempre és un plaer tenir-lo amb nosaltres, senyor Marc Calvella.
Moltes gràcies a vostès. Bon dia.
Adéu, bon dia.